L'esport al punt.
Joan Laporta ha reconegut avui que hi ha hagut problemes greus d'ordre intern, que els jugadors s'han extralimitat i que a partir d'ara el codi intern del club s'aplicarà amb rigor i no es toleraran actituds no professionals. Catalunya Ràdio, instal·lacions del Barça, Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Una acusació directa al comportament dels jugadors, tot i que ho ha rebaixat dient que la seva vida és molt sacrificada i molt difícil.
Sí, la recepta de Laporta és una aplicació amb rigor del codi de disciplina intern per evitar que es repeteixi una situació com la que el vestidor del Barça ha viscut aquesta temporada. Diu Laporta que han fallat els mecanismes de control del vestidor, que la junta directiva ha actuat tard i no ho ha fet abans perquè el cos tècnic i també la secretaria tècnica confiava en l'autogestió i es veia capaç d'estimular la plantilla. Tot això ha portat a un vestidor amb problemes greus d'ordre intern.
Els problemes d'ordre intern han estat greus perquè ens han portat a aquesta situació. I al principi crec que hi havia, insisteixo, aquella inèrcia de l'autocomplaença, aquella sensació de que el talent d'alguna forma superaria aquestes situacions i no afectarien el resultat final. Però i per això vaig dir que hem jugat amb foc i ens hem cremat, perquè vam confiar només en el talent.
El president ha fet una curiosa classificació en tres categories dels jugadors de la plantilla del Barça. Per una banda, jugadors dels quals n'està orgullós, sobretot del seu rendiment i de la seva actitud. Una segona classificació, jugadors dels quals no els pot retreure res. I la tercera, jugadors que han estat poc professionals. Tot i això no he dit noms.
Jo li dic que hi ha alguns jugadors que entenc que s'han relaxat en quant a la professionalitat i el compromís i la il·lusió. I no li diré quins jugadors són perquè no tinc per què dir-li a vostè i ja li he dit abans que això ho treballarem de portes endins.
Cal recordar que Frank Rijkaard no ha aplicat cap sanció a cap jugador des que és entrenador del Barça, tot i que ha tingut motius de sobre, sobretot aquesta temporada. El canvi de filosofia en el model de gestió està consensuat amb la junta directiva i amb el president Joan Laporta, a més del secretari tècnic Chiqui Begiristain. Laporta ha parlat d'una inèrcia a l'autocomplaença, un excés de confiança que la junta directiva va començar a detectar a Mònaco, a la Supercopa d'Europa.
Allà ja ens preocupem perquè volíem guanyar-la i el que passa que estàvem instal·lats en un núvol. S'havia iniciat la inèrcia aquesta de l'autocomplaença que ens ha portat això. Estàvem instal·lats en un núvol perquè ens acabaven de donar el premi al millor porter, davanter i el millor jugador d'Europa. Això tot concentrat en un club, el Barça.
Laporta també ha avançat altres canvis. El més destacat és que l'estructura dels preparadors físics i dels metges del club s'integrarà en un mateix cos per evitar els problemes que s'han viscut aquesta temporada.
Joan Laporta, Jordi, també en aquesta compareixença de premsa ha parlat, no sé si dir del futur immediat, i ha dit que la relació d'altes i baixes ja estan gairebé decidides.
S'han pres gairebé totes les decisions i s'aniran comunicant els pròxims dies. Ha anunciat, i és la primera vegada que ho fa amb tant nivell de concreció, entre 4 i 6 fitxatges. Sense noms, es fitxarà un central, un lateral esquerre, un o dos migcampistes i un o dos davanters. Cal afegir a tot això que es pujaran dos jugadors del Barça B del filial, Giovanni Dos Santos, que avui Joan Laporta l'ha esmentat directament, i també Bojan Krkić. A més, Laporta ha garantit la continuïtat del tècnic Frank Rijkaard i dels dos cracs de l'equip, Ronaldinho i Eto'o, perquè els dos així li ho han manifestat.
El club, des de la junta directiva, el president, la secretaria tècnica i el cos tècnic, doncs volen que tant Ronaldinho com Samuel Eto'o continuïn la pròxima temporada. L'entrenador és conscient d'això i està absolutament d'acord, com us he dit, i en aquest sentit el que entenem és que continuaran, perquè si m'he de basar en el que m'han dit els directament implicats, com és doncs, el Samuel Eto'o i el Ronaldinho, és que continuaran.
Jordi, en aquesta compareixença, Joan Laporta estava sol o ha anat acompanyant d'algun altre integrant de la Junta Directiva?
Sol, assegut a la taula de la sala de premsa, màxima expectació, molt més enllà del que és habitual, però també hi havia una primera filera de seients plena de directius del Barça. No hi eren tots, però sí que hi havia una àmplia majoria. Cal recordar que ara a les dues ha començat una reunió de la Junta Directiva del Barça que el president abandonarà a mitja tarda per desplaçar-se a Madrid i seguir en directe al segon partit de la final de la Lliga CB.
Jordi, bona tarda.
Adéu-siau.
A tot això em dedica l'equip vol ara mateix cap a Sud-àfrica, on demà disputarà l'últim partit de la temporada, un partit amistós amb l'únic objectiu de guanyar diners. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest règim disciplinari que vol aplicar Joan Laporta sembla que no ha començat avui, i diem això perquè alguns jugadors han arribat tard i per lliure a l'aeroport.
Els jugadors han arribat a l'aeroport abans d'aquesta compareixença de Joan Laporta, potser encara no s'ha començat a aplicar aquest nou codi intern al vestidor del Futbol Club Barcelona. Per exemple, Santi Esquerro ha arribat a l'aeroport al temps de descompte, només mitja hora abans que sortís l'avió. Altres tres jugadors han arribat per lliure. Ronaldinho, que almenys ha estat el primer, s'ha avançat a l'autocar, i també Zambrota i Turam. Un dels tècnics, Eusebio, també ha fet tard. Viatgen 16 jugadors del primer equip i 4 del planter. Hi ha Ronaldinho i Eto'o, però no Messi, Saviola i Márquez, que s'estan preparant per la Copa Amèrica. També s'han estalviat aquest viatge els lesionats Gudjonsen, Silvinho i Edmilson. Els 4 jugadors del planter són Marc Crosas, Olmo, Víctor Vázquez i Dimas. Bojan està de vacances després d'una temporada molt carregada i Giovanni Dos Santos està a Mèxic preparant el Mundial Juvenil. El partit contra el Mamelodi Sundowns, que és el campió sud-africà, serà demà a les 8 del vespre. No hi ha canvi d'horari, és la mateixa hora que a Catalunya. L'equip tornarà a Barcelona immediatament després de jugar. Arribarà dijous al matí i els jugadors començaran vacances fins al 21 de juliol.
La sorra ben neta. Dutxes. Papereres. Servei de vigilància i primers auxilis. Les platges són un espai públic i de convivència. Per unes platges netes i segures, el teu ajuntament i tu feu un bon equip. Diputació de Barcelona, xarxa de municipis.
Quan el dia fon a negre, comença el Festival de Barcelona Grec.
Silví Guillem i Akram Khan, dos monstres de la dansa, parteixen de la tradició per crear un espectacle renovador. El 26 i 27 de juny, al Teatre Grec.
Entrades al Teleentrada, 902 10 12 12 i a bcn.cat. Organitza Ajuntament de Barcelona, amb el suport de TV3 i Catalunya Ràdio. Festival de Barcelona Grec 2007.
L'esport al punt.
Passen 3 minuts de 3, quarts de 3, i ara, si sou seguidors de l'Espanyol, atenció. Ivan de la Peña continuarà sent jugador de l'equip durant les dues temporades que venen. El Cantabra ha arribat a un acord amb el club per continuar-hi, com a mínim, fins al 30 de juny del 2009. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda.
L'estira i arronsa s'ha acabat aquest migdia. De la Peña marxa de vacances amb el futur garantit i, per la conversa que has tingut amb ell, molt content.
Sí, s'ha fet esperar, però finalment de la Peña ha renovat el seu contracte per 2 anys més. El Cantabra a més, equipara el seu sou al més alt de la plantilla. L'acord s'ha tancat aquest migdia a les oficines de Montjuïc entre el representant del jugador, el director esportiu Paco Herrera i el director general Pedro Tomás. Catalunya Ràdio ha estat aquest matí amb Ivan de la Peña a Sant Adrià, on ha conegut la notícia. El Cantabra ha explicat les raons que l'han dut a quedar-se.
Por cómo me han tratado desde el primer día, porque me encuentro muy a gusto en este club, porque tengo parte de mis mejores amigos están en este club, llevo genial con Tamudo, Luis García, Riera y con todo el vestuario, pero en especial con ellos, lógicamente, y bueno, espero seguir disfrutando el fútbol en el Espanyol y como te he dicho antes, poder llegar a alguna otra final, ¿no? Si Dios quiere.
El migcampista cántabra admet que les emocions viscudes a la final de Glasgow també l'han ajudat a decidir-se.
Lo que vivimos después de la final fue increíble, ¿no? Pocas veces había vivido algo así. Y la verdad es que bueno, eso pues hizo que tuviese más ganas de seguir, ¿no? De las que ya tenía, pero que tenía todas las ganas del mundo de seguir y todo el mundo ya lo sabía.
L'acord s'ha fet esperar. De la Peña assegura, però, que les negociacions no han perillat en cap moment.
Se reunieron una vez y yo le dije a mi representante que quería pararlo todo porque para mí lo más importante era la Copa de la UEFA en ese momento. Nos estábamos jugando mucho, todo el club, todos los jugadores, todos, y bueno, una vez finalizado la final de Glasgow, pues bueno, nos pusimos a hablar y bueno, yo creo que ha sido fácil.
De la Penya ara té 31 anys. Ja fa 5 anys que va arribar a l'Espanyol. El va fitxar Juan de Ramos quan estava sense equip. Ell reconeix que en aquell moment no s'esperava que viuria una etapa tan llarga al club blanquiblau.
Cuando firmé, lo único que pensaba era hacerlo bien ese año y no pensaba más allá. Y bueno, como hasta ahora, ¿no? El poder disfrutar de cada año, el dar lo máximo por este club y que, bueno, que vayan saliendo las cosas lo mejor posible. Y ahora con estos 2 años de contrato, pues bueno, espero que el año que viene sea igual de bueno que el que hemos terminado.
Amb la renovació sota el braç, Ivan de la Penya ha marxat avui de vacances. El programa Els millors anys de la nostra vida entrevistarà aquesta nit a Ivan de la Penya.
Més novetats a Tarragona. Ja coneixen qui serà el tècnic encarregant de tornar al Nàstic a primera divisió. Es diu Javi López. Ha fitxat per 3 temporades i ha demanat, però, que l'afició no tingui presses. Catalunya Ràdio Tarragona, Tomàs Fortesa. Bona tarda.
Bona tarda. El Nàstic ja treballa intensament de cara a la temporada que ve. Amb l'arribada aquest matí del nou tècnic Javi López, fins ara al Salamanca, ja està tancat l'organigrama esportiu després de la firma la setmana passada de Ricardo Resta com a director esportiu. López ve a Tarragona per 3 temporades. Aquesta potser ha estat la sorpresa del seu contracte. Sap que el primer objectiu del club és tornar a primera, això sí, sense presses.
Nosotros como objetivo tenemos el intentar volver a la primera división lo antes posible. Si lo podemos hacer en esta próxima temporada, pues lo vamos a intentar. Desde luego, sabemos las dificultades que tiene esto, sabemos los años que ha estado el Nastic peleando para poder conseguir este objetivo que se dio la temporada anterior. Y bueno, pues es nuestro objetivo prioritario. Lógicamente te vuelvo a repetir que bueno, pues que si no lo podemos conseguir esta temporada próxima, pues se intentará la siguiente, pero lo vamos a intentar en esta.
D'altra banda, el club ha fet pública la llista de jugadors de l'actual plantilla que interessa continuïn de cara a la temporada que ve. És una llista per ara curta, ja que tan sols es confirma que són baixa Bizarri, Matellán, Álvaro Iglesias, Ismael i Merino. Amb la resta, fins i tot els que tenen contracte, s'ha de negociar. El director esportiu Ricardo Resta ha dit que no hi ha res imminent i que s'ha de tenir paciència tant amb les incorporacions com amb les baixes.
Joan Laporta ha fet la roda de premsa que hem pogut sentir a l'inici del programa abans de la reunió de la Junta Directiva, perquè té la intenció, com ens deia el Jordi Borda, d'anar aquest vespre a Madrid a donar suport a l'equip de bàsquet que juga a partir de 2:15 al segon partit del play-off de la final de la Lliga ACB contra el Madrid. Catalunya Real Madrid, Toni Rigal, bona tarda.
Hola, bona tarda, Jordi.
Què ha de fer l'equip de Dusko Ivanovic per empatar aquesta final a una victòria i poder guanyar el títol posteriorment al Palau Blaugrana?
El Barça va dominar durant molts minuts el primer partit i va acabar cedint un marge curt quan faltava un minut després de 2 triples d'Herbel i Marco Thomas. L'equip d'Ivanovic, però, va permetre que el Madrid capturés molts rebots en atac i va concedir segones opcions i fins i tot bàsquets fàcils. Dusko Ivanovic ha explicat que al Barça, el primer partit, li va faltar tensió defensiva i que els seus jugadors hauran de corregir aquest aspecte per mantenir opcions d'arribar al tercer partit del play-off amb la sèrie equilibrada.
Sabemos que es puntos fuertes de Madrid y si lo dejas que lo hace es muy difícil que puedes jugar, además jugando mal, así que no hay ni mucho secreto ni mucha filosofía, haciendo cosas simples bien, jugando como hemos jugado hasta ahora podemos ganar, simple.
A més, el conjunt blaugrana va disposar d'una possibilitat clara de trencar el partit al tercer quart, però va deixar escapar l'oportunitat per culpa de 4 pèrdues consecutives de possessió. Joan Carles Navarro ha explicat que el balanç de pèrdues de pilota i recuperacions va ser molt desfavorable al Barça i que hauran de tenir més concentració.
Pues salir mucho más concentrados. Yo creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer para ganar el partido, para intentarlo al menos. Y bueno, no cometer pues tantos errores como cometimos en el primer partido de pérdidas de balón, de rebotes, bueno, en definitiva un poquito de más actitud y más concentración.
Pel que fa al Madrid, Joan Plaza s'ha centrat en els percentatges en els llançaments de 2 i 3 punts. El tècnic català ha recordat als seus jugadors que en aquest apartat el Madrid té un ampli marge de millora.
Somos conscientes además de que estuvimos mal en los porcentajes, como visteis, fuimos peores a ellos en tiros de 2, en tiros de 3. Pues vamos a ver si somos capaces de hacerlo mucho mejor para no tener que sufrir y ser capaces de jugar a un mejor nivel, sobre todo ofensivamente.
El segon partit del play-off entre el Madrid i el Barça es jugarà a partir de 2:15 a Vistalegre. Divendres la sèrie es traslladarà al Palau Blaugrana, on es jugarà el tercer partit. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més bàsquet. Mentre el Barça i el Madrid es juguen al títol, la resta dels equips ja planifiquen la temporada que ve. Aquest és el cas de la Casballo, que ha posat la direcció de l'equip en mans de Pedro Martínez, un tècnic que coneix força bé l'ACB, ja que ha entrenat equips com el Joventut, el Manresa, el Gran Canària, l'Estudiantes o també el Tau. Tomàs Llebre ha estat aquest migdia amb ell. Catalunya Ràdio Girona, Tomàs, bona tarda.
Bona tarda. A Figueres, el patronat de la catequística, seu del club bàsquet ADEPAF, aquest migdia han fet l'acte de presentació oficial de Pedro Martínez com a nou entrenador de la Casbayo Girona. A l'hora de definir els seus objectius personals i esportius, ha volgut destacar l'actual grau d'ambició del club gironí.
Intenta fer la millor tasca possible amb dedicació i professionalitat. A nivell de club, encara estem amb els primers passos del que volem fer, de la contractació de jugadors, i en aquest sentit el primer que volem és configurar una plantilla que sigui molt competitiva, i jo crec que el club ja ha demostrat altres temporades una ambició molt gran i em consta que aquest any la mantindrem.
Pedro Martínez ha explicat que encara no té ben definit quins canvis farà la plantilla de la Casbayo Girona, però en aquest sentit ha anunciat que preveu haver de prendre algunes decisions difícils.
Tenim que valorar els jugadors que tenen contracte, els jugadors que acaben contracte, veure opcions que ara mateix tenim a sobre de la taula de jugadors que no han estat al club a la darrera temporada. I a partir d'aquí pues veure quins jugadors són els que millor s'adapten a el que volem, quins jugadors es poden adaptar millor amb les seves característiques amb les dels altres jugadors que ja tenim, i al final pues amb una mica de sort esperar de fer una plantilla competitiva.
El nou entrenador de la Casbayo Girona, per la seva experiència d'haver-lo visitat repetidament com a rival, considera que el pavelló de Fontejau és un dels millors de tota la Lliga CB. També ha destacat les qualitats dels aficionats gironins, però tot i això ha explicat que espera i desitja poder portar més públic als partits.
Les sensacions sempre han sigut bones i sempre hi ha hagut un bon ambient. El pavelló és un bon pavelló, una molt bona instal·lació esportiva, i l'únic que espero és que s'ompli, diguem, no? Perquè si ho aconseguim, crec que això és un factor fonamental perquè l'equip pugui tindre èxit.
En l'acte de presentació de Pedro Martínez, el director general del Club Bàsquet Girona, Antoni Maceiras, ha anunciat que per la confecció de la plantilla destinaran una partida econòmica molt similar a la de la temporada anterior.
Nova jornada avui al Campionat del Món d'hoquei patins que es disputa a la localitat suïssa de Montreux. La selecció espanyola, formada íntegrament per jugadors catalans, va aconseguir ahir ja la classificació per als quarts de final. L'objectiu avui davant Alemanya és garantir la primera posició del seu grup per aconseguir un creuament més senzill a la següent ronda. Carles Vila.
El partit contra Alemanya tanca la primera fase del Mundial. De moment, l'equip espanyol no ha tingut cap problema en aquest començament de campionat i ha superat clarament el Brasil i Colòmbia. Tampoc sembla que hagi de tenir problemes per superar Alemanya i ser primer de grup si tenim en compte que el seu rival d'avui va perdre contra els brasilers. De moment, el català Lluís Teixidor assegura que l'equip ja s'ha adaptat a la pista.
Serveix, doncs, perquè tothom s'adapti a la pista, doncs, per fer rotacions, que jugui tothom, que tothom vagi agafant protagonisme i bueno, que tothom doncs es vagi ficant en el campionat, que dijous és quan comença lo sèrio i que es necessita doncs els 10 jugadors a punt per intentar guanyar el campionat del món, no?
Angola podria ser la selecció rival de la selecció espanyola a la ronda de quarts de final. Les primeres jornades d'aquest Mundial han refermat els tres equips candidats a aconseguir el títol. Són Espanya, l'Argentina i Portugal. Teixidor no amaga que l'únic objectiu és el títol de campions del món.
El nostre objectiu i únic és aconseguir el campionat del món, no? Vull dir, tot l'altre penso que serà un fracàs. I bueno, no, potser sembla una mica utòpic, però la veritat és que, clar, venim dels últims 8 anys d'aconseguir 4 europeus, 2 mundials, només hem deixat escapar el Mundial del 2003 a Portugal, i lògicament doncs l'únic objectiu és aconseguir el campionat, no?
El partit entre Alemanya i Espanya començarà a 6:45.
L'últim minut del programa parlarem del atletisme. 9 catalans disputaran aquest cap de setmana la Copa d'Europa.
La selecció estatal masculina busca a Finlàndia el retorn a la Superliga, on hi ha l'èlit de l'atletisme continental. Un atleta per prova puntua segons la seva classificació de 8 punts. Si guanya, a un punt si queda l'últim. El gironí Moisès Campeny competirà en llançament de martell.
L'atletisme espanyol en aquests moments no acaba d'estar del tot malament, no? Vull dir que hi ha opcions, que és el que es va buscar, de pujar a la categoria de Superliga, sumant els punts de les competicions. I aquí sí que compten tots els punts, ja siguis el primer o siguis el setè, tot suma, no? Si ja facis un punt o en facis 8, tot suma de cares a aconseguir el màxim punts millor per pujar, no? Ascendir.
A més de Campeny, també viatgen Blanco i Quiñones. En categoria femenina, l'atletisme espanyol està a l'èlit. El que intentarà és no baixar. Viatgen 6 catalanes, Eva Martín, Rosa Morató, Laia Forcadell, Iratxe Quintanal, Berta Castells i Sílvia Riba.
Acabarem dient que es disputa la quarta etapa de la Volta a Ciclisme de Suïssa. El català Xavi Florencio és el quart de la general, que lidera Fabián Cancellara. Adéu-siau, bona tarda.